Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia i bon any a tothom. Això és l'Internauta, el programa que es va inventar aquest any en fa 20 el periodista Jordi Vendrell i que emetem a VilaWeb, també a través de les emissores de la xarxa.com i també a través del canal El Punt Avui Televisió. El programa d'aquesta setmana, en Vicent Partal, entrevista en Raül Castanyer, que és el director d'una joveníssima plataforma valenciana de microfinançament, anomenada Donem.com, que té doncs, algunes particularitats respecte d'unes altres plataformes d'aquesta mena. En Joan Jofre, per la seva banda, ens parla avui, o ens fa pujar els núvols, més ben dit, en aquest cas, els núvols de paraules. Amb tot això, farem el programa de la setmana del 9 de gener.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Els últims anys, així a l'Internauta, ens hem fet ressò molt sovint de tot això que en diuen el crowdfunding, el micromecenatge, ara parlarem del microfinançament, és una nova variant, evidentment, especialment per al món de la cultura, però no només, aquesta capacitat de poder crear, diguem, replegant els diners primer o fent que la gent t'ajudi i es comprometa a donar-te el teu ajut primer, ha estat una autèntica revolució que ha canviat moltíssimes coses. Verkami va ser el primer i potser és el nom més conegut de tots, però n'hi ha altres plataformes que proposen idees noves, fins i tot dins d'aquest mateix terreny, i per això tenim amb nosaltres avui en Raül Castanyer, que és el cap, no sé el nom oficial, diguem el cap, de Donem.com. Donem.com amb dues N's, ja sabeu que això dels dominis d'internet cada volta és de pitjor, n'hi ha que anar fent invents. Donem.com amb dues N's, una N geminada, no sé si n'hauríem de dir d'això.
Sí.
Sí, és això?
Així ja no sona a Donem.
Ah, molt bé. Raül, benvingut.
Gràcies.
Quina és la diferència entre Donem.com, el que preteneu fer? Vosaltres parleu d'una cosa diferent, no parleu de mecenatge, sinó de finançament. Quina diferència crea el vostre projecte?
Bé, és senzill. El micromecenatge és quan tu dones alguna cosa a canvi. Tu impulses un projecte, impulses, per exemple, quan vols fer un disc, i a canvi d'una recompensa, tu pagues 10 euros i tens una recompensa, per exemple, d'aparèixer en la caràtula o una cosa així. En Donem el que fem és microfinançament, que són donatius. No n'hi ha una recompensa.
Però donatius, diguem, quan ho vol, una volta, donatius regulars... O sigui, a vegades heu agafat, si no ho tinc mal entès, diverses associacions. Donem és nascut a la ciutat de València, per tant, n'hi ha una part de les associacions que treballen amb vosaltres, bàsicament són valencianes, tot i que també teniu, per exemple, Súmate a Barcelona, no? Però amb aquesta gent, diguem que jo entré a Donem i puc decidir pagar diners de forma regular, ara no me ve al cap qui, però al Tempir d'Elx, per exemple, no? És de forma regular, és una volta només, què he de fer?
Com... Sí, la idea de Donem és fer donatius molt xicotets, d'un euro, dos euros, però regulars.
Val.
És a dir, tots els mesos tu entres en la web, te dones d'alta, selecciones l'entitat que t'agrada o les entitats que t'agraden i simplement es donarà a unir-se i tots els mesos se te descomptarà un euro que va a l'associació que tu has triat.
I puc fer-ho a diferents associacions, o només una, o com és
això? Sí, pots donar un euro, per exemple, al Tempir d'Elx i dos euros a Súmate, no n'hi ha cap problema. I el que ens diferencia de les altres webs, sobretot de micromecenatge, és la regularitat, que nosaltres ho fem tots els mesos. Són donatius més xicotets, però tots els mesos.
Uh-huh. A quin tipus d'associacions vos adreceu? Quin tipus de gent voleu incorporar al vostre projecte?
Ens adrecem a tot tipus d'associacions. En Donem té cabuda des d'una associació cultural, una colla castellera, passant per una falla. Uh-huh. I, I la veritat és que estem contents, ara portem 2 mesos, però estem contents perquè són prou diferents totes les associacions que tenim i algunes que encara no han publicat el seu projecte, el seu grup, però que bé, que ho faran d'ací poquet. I són prou diferents totes.
Jo m'imagino, per entendre com funciona això, que vosaltres feu com un cobrament anual, segurament?
No, mensual.
Però, per exemple, cobrar 1 euro al mes?
Sí.
Això no és molt complicat, que ara els bancs no...
La veritat és que ens va costar que el propi banc que ho entengueren.
Sí, perquè això dels micropagaments no paren de parlar, però no mai fan res, perquè sí. Sigui una realitat.
Sí, ens va costar prou i al final trobarem una entitat que ho va entendre, a més, a la primera, va ser el Banc Sabadell. I el que fem és que tots els mesos nosaltres tu t'apuntes a un grup i poses, per exemple, 1 euro i nosaltres el dia 5 de cada mes se cobra només 1 euro. L'euro. I després, entre el 5 i el 10, se li fa la transferència a l'associació de la quantitat que s'ha replegat.
Quan una associació, qualsevol associació, per exemple, que ens estigui escoltant, que vulgui entrar en contacte amb vosaltres, què ha de fer? Quines característiques ha de tindre per poder aplicar a formar part de Donem?
L'únic que ha de fer és entrar en donem.com, la persona que siga l'administrador, el team manager, que diguem nosaltres, s'ha de donar d'alta i des del moment que estàs donat d'alta, qualsevol pot crear un grup. Aleshores, des del teu mateix panel d'administrador, crees el grup i això... nosaltres sí que duem un control de que totes les associacions existisquen per a donar una tranquil·litat a la gent que fa donatius.
O sigui, controleu quines associacions són, diguem-ho d'alguna
sí.
manera.
No, però qualsevol associació constituïda i que existisca pot estar ahí.
D'on vos ve aquesta idea? Perquè, diguem, el micromecenatge s'ha implantat molt, és una realitat, especialment en el món cultural, molt consolidada allà. Però el microfinançament, per exemple, a fora, internacionalment, existeixen aquestes coses? O com se vos va ocórrer?
Si existeix, no ho hem trobat. Si existeix una cosa igual, no ho hem trobat. Se'ns ocorreix, com tantes vegades, a partir d'un problema. Uns amics de València Ciutat teníem un projecte que era llançar una revisteta gratuïta a València, simplement per hobby. El que volia dir sense ingressos. Aleshores calcularem que necessitàvem sobre 300 euros mensuals per a llançar la revista. I començarem a buscar els 300 euros mensuals. I com que no trobarem a ningú que ens donara 300 euros, pensarem en trobar a 300 persones que ens donaren uno. Aleshores, uns estàvem buscant a les 300 persones i uns altres estàvem buscant la plataforma per a fer-ho. I ens trobarem que no teníem la plataforma per a fer-ho. Aleshores, el que havia de ser una revista deriva en... I per què no muntem la plataforma nosaltres?
Però la revista la fareu?
No,
ara... Algun dia ja, no? Ja ho deixaré.
Algun dia, espero que sí, però ens hem quedat en la plataforma que ara ens ocupa tot el temps.
I a la gent acostumada al missatge del micromecenatge, jo dono... El micromecenatge, al final, el que ha fet és invertir el procés de compra, no?
Sí.
Jo compro per avançat, però compro. Al final estic comprant alguna cosa, no? En el cas vostre, el microfinançament... El canvi l'entén la gent o us costa molt d'explicar? O...
Com tot, al principi ens costa una miqueta més d'explicar. N'hi ha gent que ho veu a la primera i n'hi ha gent que te diu no lo veo, com l'anunci que feien. Però la veritat és que les entitats ho estan entenent prou bé i portem 2 mesos. Hem llançat fa 2 mesos i ara tenim 23 entitats, entre elles algunes...
Sí, l'Associació de Víctimes del Metro,
sí.
Tempir... Depèn del Morrut, del València...
Sí, a mi me va fer especial il·lusió, per exemple, l'Associació de Víctimes del Metro, que entraren, per tot el que representen allí. O Sumate, que ha entrat fa molt poquet.
Clar, i aquesta gent el que sí que veu és, cada mes, cada dia 13, o no me'n recordo quin dia has dit que ho fèieu...
Entre el 5 i el 10.
Uns ingressos, no?
Clar.
Que van entrar...
Clar, a més, ells entren i no tenen cap tipus de compromís. Igual que creen un grup, el poden eliminar. Simplement entren, busquen la gent, si encara que només recaptaran 5 euros, tindran la transferència dels 5 euros puntualment. I si veuen que no funciona, se pot tancar, però encara no ha passat.
Això, i sendes i coses d'estes que ho fan tot tan complicat, ho entenen o n'hi ha... El PP s'ha tret de la màniga alguna llei, perquè n'hi havia una polèmica amb el Partit Popular, precisament amb el micromecenatge, que volien fer una llei que el dificultava molt. No sé si al final l'han acabat fent o no l'han acabat fent.
L'han fet, però l'han modificat. El que passa és que a nosaltres no ens afecta, perquè és micromecenatge quan hi ha una recompensa. I nosaltres som donatius. Igual que fas un donatiu a una fundació o a una ONG, se pot fer ara, però canalitzant-ho a través de Donem i tots els mesos.
Per curiositat, i sense que tinguis que desvetllar cap secret, la gent que dona va a un projecte concret o posa una bolsa i va repartint? Com...
No, van a un projecte en concret. El que passa és que moltes vegades entres per a donar un projecte i se veus uns altres que t'interessen i al final havies entrat pensant en donar un euro i dones un euro, però a diverses associacions, a diverses associacions.
I les associacions estan obligades a mantenir contacte amb el donant, d'alguna manera? Escriure-li, dir-li que han rebut els diners?
No. Les associacions tenen l'opció de mantenir el contacte amb els donants.
Si volen.
Si volen. Tenim, dins del seu panell d'administració, tenen una opció que és per enviar e-mails als seus contactes. Però una cosa que és també molt, molt important per a nosaltres és la privacitat, el tema de privacitat. Aleshores, cada donant tria si el seu perfil el vol públic, el vol ocult, si vol rebre mails, si no vol rebre mails.
Però inclús ocult cap a l'associació? Jo puc donar diners a una associació i que aquesta associació no sàpiga que sóc jo el que li està donant?
No, l'associació sí que ho sap. Sap el teu nick i la quantitat. Però pots deixar el teu nom real.
El teu nom que no sigui...
Sí.
Escolta, i porteu 2 mesos d'això, no?
Sí.
I la feina dura, suposa que ha estat...
La feina un any i algo.
Això.
Però llançat 2 mesos.
Muntant una plataforma que no té existència. Fins ara no hi ha ningú que hagi fet una cosa d'aquest estil, no?
Fins ara.
Però, per tant, heu tingut informàtics, heu tingut...
Sí.
Com ho heu fet? Com ha estat aquest any... Any i pico d'estar...
Al principi teníem... la idea va vindre d'un problema.
De la revista, sí.
I aleshores pensarem 3 coses bàsiques. Primer, és legal, se poden fer donatius així, ho mirarem i era legal. Després teníem el problema de... Necessitem una entitat bancària que ho entenga, que ho puga fer. Que en certa forma va també contra ells, perquè fins ara una entitat, si tens una quota domiciliada, ahí n'hi ha un recàrrec per passar el rebut, si no n'hi ha diners s'ha de tornar el rebut en un altre recàrrec i al tornar-lo a passar un altre recàrrec. En Donem això s'elimina, perquè nosaltres treballem en targeta de crèdit i nosaltres te passem la quota, l'euro que tu has volgut donar. Si no tingués diners en el compte o n'hi ha algun incident, simplement no se passa. Però no n'hi ha una comissió bancària. Aleshores...
I això el banc ho va entendre?
Sí, una entitat.
També sou...
Una entitat ho va entendre.
M'imagino la conversa, devia ser molt interessant.
Sí, perquè al principi no ho entenien directament. No sabien ni de què estàvem parlant. I n'hi hagueren algunes que... Alguna entitat que tot eren problemes, alguna que no ens contestà directament... I finalment una en la que treballem ara.
En aquest cas, que sí que ho va entendre i que sí que ho està fent.
Sí, i que està treballant.
Però que això vol dir, per tant, també que hi ha una garantia bancària darrere de...
Sí, a més, per a nosaltres això era important. Nosaltres no tenim les dades bancàries de la gent, no les tenim. Però el tema de seguretat per a nosaltres és molt important. A més, nosaltres barregem temes molt delicats. No s'ha donat perquè acabem de començar, però... Clar, ahir se podria saber una persona el seu perfil, polític, ideològic. Aleshores, no volem barrejar això en temes econòmics. Això i la seguretat, clar. Aleshores, això ho té el banc. Nosaltres no tenim accés al...
I tota la programació informàtica la vau fer vosaltres?
Sí.
Perquè això deu ser complicat, no?
Sí.
Estem parlant d'un tema delicat que no...
I va ser complicat
que... No es deu programar de qualsevol manera.
Que funcionara bé. Era...
Bé, això sempre.
Que funcionara bé era el més complicat. Primer pensar-ho tot, com havia de funcionar tot, i després...
Que I que fos fàcil per la gent, no? Perquè en aquests casos el que sempre te tira enrere és quan has d'omplir moltes dades, has de fer molts passos. Com ho heu pensat, això, que siga senzill?
Nosaltres hem intentat fer barrejar dues coses, l'opció més segura i la més senzilla. I clar, no sempre és fàcil. Aleshores, jo crec que ara el sistema és prou senzill i prou ràpid. En 2 minuts o en 3 minuts està registrat. Però sempre n'hi ha gent que te diu, escolta, això és un lío, no m'enteré. I en paral·lel n'hi ha gent que te diu, super ràpid i super senzill. Enhorabona, aleshores. Com tenim les dues, crec que estem en el centre, que és més o menys el que buscàvem.
Quan mirem, ja sé que vosaltres ho accepteu tot, però quan mirem l'Associació de Víctimes del Metro, el Tempir, la societat valenciana té un dèficit molt evident, no? de cos, no? Costa molt articular el país i fer que la gent puga trobar punts centrals als quals tot el món convergisca i puga tirar endavant un model social diferent al que per desgràcia estem patint les últimes dècades. No? N'hi ha una voluntat al darrere d'això també vostra o simplement això és un negoci i no teniu cap interès?
La veritat és que nosaltres venim tots del món associatiu. Jo participé de diverses associacions des dels 18 anys, des d'allà el 2000 o una miqueta abans, i clar, barregem les dues coses. De fet, va néixer per una revista, que també estàvem en aquest ambient de voler moure alguna cosa, a més la volíem fer en valencià, i res, a partir d'ahir veiérem que si nosaltres teníem la necessitat, altra gent, altres entitats tindrien la necessitat. Nosaltres l'objectiu que tenim és que donem funcione, òbviament, però nosaltres el que volem és donar estabilitat a les associacions.
Clar. Clar, perquè si reben mensualment, d'ací un temps, quan això sigui molt més popular, reben mensualment uns ingressos, ells saben que poden comptar en això.
Clar, per exemple, estiguem parlant en un casal i el casal ens digui que nosaltres tenim unes despeses que sobre 300 euros tindríem les despeses cobertes. Aleshores, pues, seria trobar, en teoria, 300 persones que posen el euret i l'associació ja tindria la seva supervivència assegurada. En realitat no haurien de ser 300, perquè la mitjana de donatius no és d'un euro, és de 2 en 23.
Ah, veus?
Sí, és un euro en teoria, però n'hi ha molta gent que posa 2 euros, 3 o inclús 5 euros. Depèn del grup, canvia molt. Però la mitjana és 2 euros en 23. Aleshores, no caldrien les 300 persones.
Sí, això, este projecte vostre no pot fer que, per exemple, associacions d'aquestes que tantes n'hi ha, estic pensant en l'Ateneu del meu poble de Bétera, per posar un exemple, no? Que té 100 socis, molts simpatitzants i tal, no acabarà havent un moment en el qual seria més fàcil passar-ho tot a través vostre que mantindre una estructura pròpia de comptabilitat i d'això?
Ens ho han proposat. Ens han proposat passar les quotes de l'associació a través nostre i ho anem a fer. Anem a donar aquest servei d'ací poquet. Nosaltres, clar, ara estem millorant l'experiència d'usuari per als usuaris i per a les associacions i volem anar donant serveis nous poquet a poquet. I això és un, sí.
Quanta gent, diguem... O sigui, com arribeu a la gent per saber que això es pot fer? Com esteu movent-ho? Precisament, per exemple, parlaves de l'Associació de Víctimes del Metro, una associació que a la ciutat de València, particularment, durant molts anys, cada primer dimecres, dimarts...
El dia 3 de cada mes,
ha mantingut la manifestació, ha mantingut viu el record d'aquella... no de la catàstrofe, sinó de la barbaritat política que va acompanyar la catàstrofe, no? També. Són elles les que difonen... Penseu que són les pròpies associacions les que poden ser el motor, el radiodifusor que atrau gent cap a vosaltres? O com vos plantegeu arribar a la gent?
Hem tingut de tot. Per exemple, a l'Associació de Víctimes del Metro anarem nosaltres a parlar amb ells i, per exemple, en el casal d'Elx també anarem nosaltres. Però a l'entrada del casal d'Elx això és com que crea moviment entre altres casals. I ja tenim algun casal més i algun més que estarà a punt d'entrar ja. O sigui que és una barreja les dues coses. I per arribar a la gent, als donants, això s'encarreguen sobretot les associacions. Nosaltres els acompanyem, els dissenyem campanyes específiques, però s'encarreguen les entitats.
Però podria arribar un moment, podríem imaginar un moment en el qual, diguem que la gent fora sòcia de Donem, entre cometes, sí. No? I anara repartint en funció de l'època de l'any o en funció de l'actualitat, anara repartint els seus diners entre diverses associacions, no? Podria arribar a haver persones que s'ho plantegen així, no? Com una manera de donar al país en abstracte,
sí.
Diguem, i després vehicular-ho en
clar, concret. Lo bo de Donem és que fins ara tu podies ser soci d'una associació o fer-los un donatiu de 10 euros mensuals a una associació. Ara nosaltres obrim la possibilitat de col·laborar en aquests 10 euros, si vols, en 10 associacions, que és molt poquet, és un euro, però la idea és que entre molta gent poder apuntalar un projecte.
Tot el món fa la pregunta sempre en un moment determinat de i vosaltres què guanyeu en això, no? La famosa pregunta del Josep Pla, això qui ho paga? Perquè sí. Vosaltres tindreu una infraestructura, heu fet una inversió
sí.
De coneixement i de tecnologia, segurament teniu servidors, uns servidors segurs... Això com es paga? Com...
Sí, nosaltres som una empresa, som una comunitat de béns, però pensem que som una empresa social. Nosaltres, de moment, no guanyem res. I els donatius van íntegres a les associacions. Després, nosaltres, si l'associació té beneficis, depèn dels beneficis, els passem, els facturem per un percentatge.
Però això sempre posant-vos d'acord amb les associacions.
Clar.
Negocieu una a una, diguem així.
Clar, però l'important és que si no tenen beneficis, nosaltres tampoc. Aleshores, a nosaltres el que ens interessa també és que una associació tire i tinga molts supporters i se mou molt, clar.
Quin procés d'expansió vesqueu? Perquè, clar, vosaltres porteu 2 mesos, en 2 mesos heu agafat els primers milers de donants, les primeres 20 i no sé quants...
23.
23 associacions. Com penseu que pot despegar això? Quin seria el vostre somni? Que, quan diríeu, això comença a prendre cos?
Nosaltres anem a començar per el que tenim més a prop, que és el País Valencià i el Principat. Crec que és el nostre mercat natural. A més, entre el Principat i el País Valencià, crec que en crowdfunding, en micromecenatge, crec que
sí,
representen sobre el 70% de tot l'estatal.
Hi ha menys mapes molt interessants, això.
Sí, sí, exacte. I pensem que primer és el nostre mercat i segon és on la gent està més aveada a una cosa semblant. Aleshores, anem a començar per ahí, sense deixar de mirar a tot l'estat i més endavant. L'ideal seria eixir fora, clar, a algun altre mercat.
A fora es fa vertigen, no? Perquè
ara, al principi
hem dit això, no? Això ho ha fet algú per fora, no? Perquè
sí.
Normalment la gent avui en dia el que fa és copiar un model de fora, sí. Adaptar-lo
I si funciona, passarà.
I si funciona, passarà, no?
Sí, jo ho dono... Si funciona un model, sempre se copia. Se reproduix.
Com deia l'escriptor aquell, no me'n recordo, ara em faré un embolic jo, però va haver una polèmica sobre aquest tema que un escriptor va donar una resposta molt divertida. Quin és el problema que podeu veure que vos puga passar en el pròxim temps? Un excés de creixement seria un problema, per exemple, seria un problema agradable.
Sí.
Però, diguem, on ves que ho allò de dir ai, vigilem que no passi això? Bé. Que la gent s'ho prenga, que qualsevol cosa se posa així dins... Quin problema seria el que més vos podria afectar?
De moment, el que me preocupa és que no entre la gent. Nosaltres, per exemple, la web la tenim preparada ja per a treballar a nivell europeu. En tota la zona euro podríem treballar. Se podria obrir un grup en França o en Alemanya i començar a tindre donants. El que passa és que hem d'anar poquet a poquet. Primer ens hem de consolidar l'estructura i nosaltres, en quant a estructura interna, podríem créixer a nivell estatal. Tenim molt de marge sense augmentar els nostres costos. És prou escalable el model.
Una curiositat en aquest sentit. Ara cada volta més molta gent viu a fora. Londres està ple de valencians i catalans, París... Això que has dit, de que des de fora ja es podria operar, val en aquest cas, dir un valencià que està a Londres i que vulgui aportar diners a diverses associacions a través de Donem, no li suposa cap problema?
De fet, ja ha passat. No a Londres, però sí a Alemanya. Tenim algun donant, són valencians o gent que ha viscut ací però està fora i tenen contacte en associacions d'ací. Sí que tenim diverses persones que estan donant ja des d'Alemanya i no n'hi ha cap problema. Al ser gràcies...
Zona euro, estem dient,
Zona euro. Clar, se va fer la unificació bancària en la zona euro fa uns mesos i gràcies a això no n'hi ha cap problema. I nosaltres funcionem en targeta de crèdit per a fer els pagaments.
És curiós, perquè la targeta de crèdit té molt mala premsa.
Sí.
Tant la gent que no li agrada deixar-la com les empreses que diuen que és un rotllo haver de fer cada mes no sé exactament què passa, però sé que cada mes hi ha un problema, no? Que cada vegada que vols fer un cobrament nou has de fer no sé quanta paperassa. I no sé què, en canvi, vosaltres opteu directament per la...
Sí, nosaltres...
No pel compte bancari...
No. Nosaltres el tema de la targeta de crèdit ho tenim automatitzat. Aleshores, i si els problemes no els tenim. Això ho hem solucionat i funciona molt bé, no n'hi ha cap problema. No treballem en compte corrent, perquè treballar en targeta de crèdit és la forma d'esquivar aquestes grans comissions bancàries. Les comissions bancàries de passar un rebut, que són sempre a través del compte bancari, amb la targeta de crèdit és la forma que se pot esquivar. Sense que deixi de guanyar el banc, també, clar. Si no podríem fer-ho.
Clar, perquè el banc, primer ha d'entendre-ho, però quan ho entén, suposa que també vos devia dir, hi ha una part que hem de guanyar nosaltres.
Clar, el banc ens cobra una xicoteta comissió per cada transacció, però gràcies a això se pot fer. Clar, n'hi ha una comissió bancària i n'hi ha tota una sèrie de despeses, clar. Però és l'única forma que se puga fer, perquè... La veritat, fins ara, si volies fer un donatiu menor de 5 euros a l'associació, no li sia rentable. I sobretot que fora mensual, perquè cada vegada que passes un rebut, te cobren una comissió. Nosaltres ho passem mensual, el que vol dir que l'associació té un ingrés mensual també. Aleshores, també... evitem passar els rebuts cada 3 mesos o 6 mesos, que ho fan moltes associacions, per a evitar-se un recàrrec bancari.
Està clar. Raül, molta gent parla d'això, no? De que micromecenatge i microfinançació estan canviant completament la manera de fer i estan facilitant tot un nou model de negoci o tot un nou model d'intercanvi de béns, molt clarament en el món de la cultura, però cada vegada més. Per molts costats. Creus que està passant això? Creus que tot aquest món, tota aquesta innovació està generant un... Tu abans t'has referit a la teva empresa parlant d'una empresa de bé comú, no?
Sí.
Està apareguent tot això? Enmig d'aquesta societat tan bèstia que tenim amb una crisi tan dura com la que estem patint tots, emergeix alguna cosa?
Jo crec que sí, i no només que sí, sinó que a més anirà més. Els països on més funcionen els donatius, tant online com offline, podríem dir, són els països anglosaxons, Estats Units, Gran Bretanya... És a dir, els països on l'Estat no funciona, on l'Estat no cobreix les necessitats de les associacions, és on apareix la societat civil. I jo crec que en l'excusa de la crisi, les subvencions que s'han retallat, jo crec que no tornaran, la veritat. Per exemple, depèn, però en la regió de Múrcia les subvencions a les associacions han caigut un 85%, fins a un 85%.
No, i coses, per exemple, els músics ja no venen discos.
Exacte.
És anecdòtica la venda de discos, no? Per tant, han de buscar-se una altra manera de fer les coses.
Clar, i en una situació com l'actual, la part bona és que la societat civil s'activa i s'implica en els projectes. Per això el crowdfunding... quan més ha tirat és des de que està la crisi. De fet, crec que des de 2010 se duplica anualment el seu volum.
I aquest factor que has comentat també abans, del País Valencià i el Principat com una àrea on especialment hi ha crowdfunding, per què creus que passa això? Per una empalma amb una tradició cultural, per la vitalitat de la pròpia societat civil? Tenim societats civils enormement vives. En...
Sí, jo crec que el que està clar és que la societat civil funciona, tant, sobretot al Principat, però al País Valencià també. Una altra cosa és que tenim el que tenim, però la societat civil...
Ja ho canviarem, lo polític ja
la societat civil està activada. Aleshores, jo m'imagino que és degut a això, que on està la societat civil activada, se mou més, i de fet, nosaltres a nivell intern ho notem. Entra una associació i poc després entra alguna semblant o que té algun punt de contacte. Vull dir que el boca a boca entre associacions funciona. Mm. I crec que funcionarà més encara.
Repassem abans d'acabar, Raül Castanyer, les dues branques. És a dir, si jo sóc una associació i vull apuntar-me a Donem, amb dos N's, recordem-ho, amb dues N's, donem.com, simplement he d'entrar, donar-me d'alta, vosaltres comproveu que aquesta associació efectivament existeix i a partir d'ahir ja puc presentar-me el meu catàleg, puc explicar el que faig, etcètera, etcètera.
Sí, no? És entrar, donar-te d'alta tu com a usuari, aleshores pots inscriure la teva associació, se completa en un text, una foto i quatre cosetes més i a partir d'ahir ja pots començar a buscar els teus donants. A més, nosaltres intentem no deixar a soles a les associacions. Tenim un manual de difusió dels grups, intentem fer acompanyar-los en tot el procés per a buscar els donants.
I si és al revés, si sóc jo el que vull donar a una associació, he de fer el mateix.
És el mateix. Entrar en la web, donar-te d'alta, poses les teues dades bancàries, que se posen una vegada només, i inscriure't en el grup que més t'agrade. I igual que t'inscrius, te pots donar de baixa.
I, per tant, jo puc agarrar, si posa més d'un euro, per exemple, repartir a qui vulga, canviar en qualsevol moment a qui li estic donant...
Tu cada vegada que entres en un grup que li dones a inscriure't, se te demanarà la quantitat. Perquè igual entres en el primer, li dones 5 euros, i després t'avillis donar-li a un altre més, però decidixes donar un euro. Aleshores, te demanarà quina quantitat vols, li dones a inscriure't i ja s'hauran guardat les dades bancàries, serà molt ràpid.
I això també tu pots canviar com vulguis, sí, pots decidir sí. Que ara li dones 3 i 2, o ara sí. Li dones 4
i 2. I cancel·lar-ho quan se vulgui. Volem fer que siga tan fàcil entrar com eixir, o eixir com entrar.
Molt bé. Doncs això ha estat l'entrevista d'aquesta setmana amb Raül Castanyer, de Donem.com, aquesta plataforma de microfinançament que ha nascut a la ciutat de València. Molt interessant el concepte de microfinançament, com un pas diferent al de micromecenatge. Haurem de veure com va evolucionant. Tornaràs d'ací uns mesos i ens explicaràs quanta gent n'hi ha allà fent ús del vostre servei. Encantat. I sobretot moltes gràcies per la feina,
a vosaltres per convidar-nos.
La feina que heu fet.
L'internauta amb Vicent Partal.
Fang i setge, el musical de 1714, l'èpica dels herois i heroïnes que van lluitar en el setge de Barcelona.
Joan Font, Salvador Brotons, Lloll Bertran i fins a 100 actors a l'escenari.
Fang i setge, el musical de 1714, 13 úniques funcions del 13 de desembre a l'11 de gener.
Compra la teva entrada a Ticketmaster. Més informació a fanguisetge.cat.
Enfanga't!
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, estic molt content.
Sí? Bon dia.
Veig que has sobreviscut les festes.
He sobreviscut les festes, sí. Tot i això, deixa'm recordar o deixa'm dir que hi ha gent que no ho ha passat tan bé aquestes festes. He tingut amics que ho estan passant molt, molt fotuts. I els voldria deixar un record, però... Sí, sí, les he sobreviscut.
Sí, doncs bé.
I això que... I ara em tiro pedres a la meva teulada sense cap regal tecnològic.
Estàs saturat. Ui, és que ho deus tenir tot, també.
Bueno, costa, però la gent...
Deu ser difícil.
Si la gent s'hi pensa... Recordeu que us vaig dir una botiga que es diu Geeks? ThinkGeek? Que allà... És a dir, podeu... Per qualsevol que tingui necessitat de fer un regal tecnològic, allà us podeu gastar el que vulgueu. des de molt poc a molt, i sorprendre el qui rebrà el vostre regal.
Bé, doncs això és que no ho necessitaves, que ja ho tens tot a casa...
Però en canvi tinc un regal per tots els qui ens escolten. I és que he dedicat algun d'aquests dies a fer un recull de tots els articles i fer un blog, és a dir, m'he aplicat a la meva pròpia medicina i he estat fent un blog que he anomenat pensalla.cat.
Home, com s'havia de dir, si no?
Pensalla és com el meu enorme homenatge a en Jordi Vendrell, que és l'autor de la paraula. No, jo crec que el diccionari no hi és.
No,
com a mínim,
no.
Si el poses, et diu que hi ha un error.
Ni el Termcat no el recull encara. Ni Pensalla ni Ferralla.
De fet, ell va intentar, amb el Termcat, imposar Pensalla com a programari, perquè això és de fa molts anys que s'arrossega, i Ferralla com a maquinari. Bé, i ensaïmada com a roba. Sí. No se'n va sortir cap de les tres. Però, bueno, igual
però
ens en sortim,
popularment sí que es diu.
Igual ens en sortim amb el blog aquest del pensalla.cat, que he posat en marxa perquè la gent pugui anar a recuperar articles
tots els
antics
articles
que de moment que he posat només tots els de la temporada 2014-2015. Però tinc el ferm propòsit, i ho dic així públicament, de posar els més antics.
Doncs l'anirem seguint.
I llavors, i ara us explicaré algunes coses més, és a dir, això són interioritats, és a dir, hi ha moltes vegades que la gent em demana de què, em diu de què puc parlar, em dona idees, però aquesta vegada m'ha sortit a mi mateix. De la idea aquesta ha sigut meva, perquè avui parlarem de núvols.
De núvols, eh?
Però no de núvols, no el famós núvol que tothom sap allà on estan les dades i tots guardem i que a vegades surten a les notícies perquè algú s'ha inventat la manera de treure fotografies de les celebrities que tenen, les guarden al núvol.
Ni de núvol.com, que els tenim aquí al costat.
Ni de núvol.com, que estan aquí al costat, sinó parlarem de núvols de paraules.
Ah, sí. Són perquè, boniquets, aquells núvols de paraules.
Sí, perquè se'm va acudir per... I ja ho veureu, perquè és... Pel que serveixen, a mi se'm va acudir de dir... A veure si, quan estic explicant una cosa, un tema... parlo exactament d'aquell tema o me'n vaig per
les banques,
per les banques i parlo de qualsevol altra cosa. I per cada un dels articles li he fet un núvol de paraules, de les paraules més importants. I bueno, abans de seguir, un núvol de paraules és una representació estadística, perquè el que fa és fer un càlcul estadístic, de quines són les paraules que més s'utilitzen en un text, en un article, en un, fins i tot podria ser en un llibre,
en un discurs,
en un
normalment
discurs.
Ho he vist això aplicat al discurs de l'Estat,
sí.
De la Nació, de no sé què.
Després us ensenyaré alguns exemples que hi ha discursos famosos i fins i tot discursos comparatius de presidents dels Estats Units, on et comparen un president de començaments de segle XX i un president de finals del segle XX, de quins temes més parlen.
De què parlen, no?
Sí, i està molt bé perquè no només és una eina perquè quedi molt maco el blog, que queda molt maco, sinó que és una fantàstica eina perquè tu te'n donis compte si estàs parlant del que estàs parlant o si estàs fent incorreccions. Per exemple, que una paraula, un adjectiu, l'estiguis fent servir molt. Això sobretot es fa servir a les escoles. És a dir, què vol dir que l'estàs fent servir? És que tu no tens sinònims del que estàs parlant i tens un llenguatge pobre. Mireu, a veure si aconsegueixo ensenyar-vos-ho de què parlo avui. Veus, per exemple... Això és el núvol de paraules de l'article escrit d'avui. I quina és la paraula que surt més vegades? Mireu, paraules. Paraules, que és la més gran. Núvol una mica més petitona i paraules molt més gran. Perquè estem parlant de paraules avui.
O sigui, l'encerta, el núvol?
No, això vol dir que el que he escrit parlo molt de paraules.
I això és bo.
I bé, era l'objectiu, com a mínim, era el que volia fer, parlar de paraules.
Vas bé, llavors.
Llavors, sí, vaig bé. Llavors, per allò li diuen rizar el rizo, i no sé com li diria ara en català, però és igual, li direm rizar el rizo. He agafat tots els articles, els he agafat i els he sumat tots en un sol document, i he fet un núvol de paraules de tot el que he dit en aquests últims, deuen haver... des de setembre, 4, 16, uns 20 articles. I la paraula que més es fa servir, i ho trobareu en el blog, és fer. És a dir, perquè el que estem intentant és que la gent faci.
Exacte.
Estem donant idees perquè la gent faci, és a dir, perquè feu vosaltres.
Molt bé, doncs és un bon resum, no?, de tots els articles.
Penseu que avui podreu fer.
Exacte, com es fan.
Podreu fer. Llavors, com es fan? És relativament simple. Hi ha una manera de complicar-nos la vida, sempre. Sempre jo explico com ens podem complicar la vida, però la més simple és anar a una web que es diu wordle.net. Sabeu que tots els links estan allà, però per si de cas Wordle és wordle.net. I l'únic que heu de fer allà és o donar-li una URL d'un lloc web vostre, del vostre blog, o enganxar un text que vosaltres hàgiu tractat. Wordle és tan bo, tant, i no n'hi ha cap que el superi, que sap en quin llenguatge vosaltres esteu escrivint.
Et detecta
l'idioma.
No cal ni dir-ho.
Totes les vegades que he tractat amb aquesta pàgina, m'ha detectat correctament l'idioma. Com que et detecta l'idioma, té una sèrie d'opcions que les té activades sempre per defecte, que és de treure't les paraules que no són vitals.
Preposicions.
Preposicions, articles, conjuncions, és a dir, tot això t'ho treu. I jo prèviament abans he fet una cosa per assegurar-me'n, les he passat totes a minúscules perquè no es confongui i que una paraula en majúscules o una paraula en minúscules me l'interpreti com a paraules diferents.
Que això passa?
Això, si no ho fas, passa. Però és simplement agafar el text, hi ha una instrucció en tots els processadors de text que es passa tot a minúscules o tot a majúscules, és igual, és a dir, que totes estiguin igual. I una vegada tu li tens enganxat el text amb el contingut que tu vols posar, l'únic que has de fer és dir, fes-me'l. I a partir d'aquí, quan ja el tens fet, tens opcions per opcions ja estètiques. Amb quin tipus de lletra vols que surtin?
Quin format vols que aparegui el gràfic, no?
Si tu vols que estigui més o menys les lletres horitzontals, és a dir, per facilitar la lectura del que ho està, després ho mirarà, o potser et fa una barreja de verticals, horitzontals, una mica en diagonal. Hi ha fins i tot alguns que el que et donen és, com et diria, edges, la manera, filtres per,
una silueta.
Per simular siluetes. Un cor o un núvol, és a dir, perquè el teu núvol de paraules sembli un núvol. I després hi ha una instrucció que és fantàstica, que és fes el que vulguis. I ves fent. I hi ha un botó que tu li dius, ensenya'm en un altre a veure si m'agrada. És a dir, si us hi fixeu en aquest que abans us he ensenyat, veus? Si us hi fixeu en aquest, hi ha un botó aquí. Aquest és una aplicació similar, però per iPad. Hi ha un botó aquí que l'únic que fa és anar canviant. Va ensenyant amb el mateix contingut, amb el mateix contingut estadístic, et va canviant les paraules i te les va posant amb diferents colors, amb diferents tipus de lletres, però fixeu-vos sempre que la paraula paraules, que és l'important, és la que sempre surt més resaltada. O sigui, només amb això ja podríem haver acabat. Bé, després el que hem de fer és agafar aquesta imatge que ens ha creat
i incrustar-la
en el nostre blog. La millor manera és fer una captura de la pantalla i amb això ja tenim un gràfic que l'incrustem al nostre
blog. Si és un text que no s'ha de modificar, doncs
si és un text
amb la captura ja n'hi ha prou.
Després hi ha alguns altres programes que no són tan bons i que per posar-ho en un bloc llavors seria molt més complicat, però que el que et fan és que cada paraula té un link i cada paraula et pot portar el que tu vulguis. Amb la qual cosa...
Amb Wordle no.
Amb Wordle no. Hi ha altres que això t'ho fan. T'agafa aquest link i et pot donar un contingut especial o una definició d'aquella paraula que és la que s'està fent servir. Però llavors ja no és una imatge, ja no podeu fer amb una imatge. Clar. Això, la vida... ja es comença a complicar i no sé si el que volíem era que fos una mica més senzilla. Hi ha un, perquè aneu remenant, us n'hi he posat uns altres, veureu que al final acabeu tots en el Wordle, que és el més senzill, però si voleu remenar, perquè alguns tenen opcions que no les trobareu al Wordle, però és igual. La base que és, per mi, molt important, que t'interpreti l'idioma, perquè en funció de que t'ha interpretat l'idioma, treu les paraules o no rellevants, com articles, proposicions i tot això, doncs aquestes dues característiques només les trobareu a Wordle. Després hi ha una altra que es diu Word It Out. Ho fa bastant bé, però li falta el problema de l'idioma. Hi ha una altra que es diu ImageChef, hi ha una altra que es diu Tagul. Tagul està molt bé, dona molt potent. Podeu dedicar-hi hores per acabar de fer un bon, un bon núvol de paraules, però també li falta el que et detecti l'idioma. Tu després pots anar i esborrar les paraules que no vulguis que et surtin. I com que te les posa, com que te les posa per ordre de quantes vegades han sortit, els articles sempre estan al davant. És a dir, les que més surten sempre són els articles. I llavors les esborres i dius, bueno, fes-me un núvol de paraules i treu-me aquestes que no m'interessa que sortin perquè ja les tinc molt, molt
però conegudes. Però llavors sí que també hi ha una solució.
Hi ha solucions, sí, però...
És més mecànic.
És però... mecànic, és a dir, tu t'hi has de passar una estona. Hi ha un altre que també m'agrada molt, que es diu Tuxedo, també ens permet escollir això, i aquest és el que ens dona enllaços per cada paraula. O sigui, si algú s'hi vol entretenir, llavors li costarà feina perquè haurà de decidir què fa amb els enllaços, haurà de dir quines vol treure. Hi ha una opció, pràcticament tots tenen la mateixa opció, que és dir, no em treguis totes les paraules, treu-me només les 20 que es fan servir més. Llavors queda un núvol més petit.
Clar. I tot això és gratuït, entenc.
Tot això és gratuït, tot. Després, per tauletes, us n'he ensenyat una, que era el Word Salad, és aquesta que us he ensenyat com anava canviant, que és gratuït, però d'aquella manera. És a dir, si no pagues, et treu una imatge allà difuminada que no et deixa acabar de veure bé les coses. És a dir, has de pagar, ara són 3 euros, una cosa
per enfocar.
Per poder enfocar bé. És bastant emprenyador el watermark aquell que et dibuixa allà. Té reconeixement de català, aquest també. Jo crec que el que fan amb aquesta aplicació, que té versió per iOS i per Android, és agafar el motor de Word, el que a més és públic, d'han posat el programa i te l'estan traient allà. Hi ha un altre que es diu Word College, que no acaba de fallar. Hi ha un altre que és Cloud, que és molt bona perquè té moltes siluetes d'aquelles que estàvem comentant, sí. I que aquelles siluetes et poden ajudar a fer o desfer i et donen molta agilitat per després fer núvols en el teu... Mira, veus, per exemple, aquesta del web o el vulguis. Aquest del TechCloud és molt divertit perquè és allò que tu deies. És a dir, allà tu pots anar i tens exemples. I tens un grapat d'exemples, per exemple, aquest, ell mateix va creant, veieu com ell va fent el núvol i després a sota té un grapat de sistemes perquè et tregui. Veieu com té un grapat de diferències, perquè aquest el traurà amb el fons blau, aquest el traurà amb el fons blanc, el tipus de lletra, el tipus de... És a dir, et va donant moltes, moltes, moltes opcions. A més de totes aquesta només l'he trobat per iOS, aquesta no l'he vist que funcionés amb
Android.
Amb Android. La primera de totes sí. Però, i ara només us citaré, els enllaços estan en l'article. Si volem anar per nota, que és el que deia al començament, hi ha una aplicació que és... A veure, estem parlant d'estadística, no? Doncs hi ha una aplicació que es diu R.
R?
Que és R Studio, que és l'aplicació estadística número 1 en el món de la informàtica. I hi ha una sèrie d'opcions o plugins que se li adapten a l'aplicació per fer números de paraules, precisament. Llavors, clar, el que tens allà és una facilitat per fer el que vulguis, brutal. És a dir, clar, ja estàs tractant estadísticament les paraules. Tu ja saps, ja li pots dir quines t'agraden, quines no t'agraden, quines no vols que facis servir. Tu customitzes el teu gust i a partir de llavors pots fer el que vulguis. Ara, per nota.
Més complicadet, no?
Teniu tots els links, hi ha un link després d'una noia que explica com posar-lo en marxa. És software lliure, us el podeu baixar tranquil·lament. Existeix versió per Mac, versió per Windows, versió per Linux, només l'heu d'instal·lar i funcionarà. Però costa una mica més. I, finalment, unes quantes idees. Ja us he dit, per exemple, la idea de l'escola. Però una que us pot anar molt bé, si esteu buscant feina, el currículum.
Exacte.
És a dir, si vosaltres esteu fent un currículum, passeu-lo per un núvol de paraules.
Per veure què destaquem de nosaltres
mateixos.
A veure
què estem destacant de nosaltres, si realment estem destacant allò que volem destacar.
O ens surt el subconscient
per allà. O ens està traient el subconscient. És a dir, si nosaltres volem dir que som molt bons, per exemple, perquè parlem xinès, Diu que quedi molt clar que parlem xinès, que no ho hagin de rebuscar dins del nostre currículum, i això un núvol de paraules us ho dirà. En l'àmbit educatiu ja està. I si treballeu en anglès, és a dir, si feu coses en anglès, hi ha un altre analitzador que es diu Visual Thesaurus, que aquest és fabulós, és a dir, el programa que és només en anglès. Perquè, a més del núvol de paraules, per cada paraula et va donant les relacions que té aquella paraula amb el contingut del text que estàs analitzant. I et pot donar fins i tot sinònims. I et treballa el llenguatge d'una manera fantàstica.
Clar, això ja seria més per escriptors.
Això per lingüistes, per exemple. També. Més que escriptors, per lingüistes.
Oh, però si has de fer un text allò que sigui variadet... Que
si has de fer un text, clar, amb el text, si tu no poses sinònims, l'analitzador de paraules t'ho dirà. Diu, escolta, que estàs posant bona moltes vegades. Dius, què és això de bona? Busca una altra paraula per canviar bona.
Està bé, doncs...
Clar, no jo... és només una cosa que us adorni el vostre web, sinó que us pot servir per motivar-vos a enriquir el vostre llenguatge o enriquir com esteu fent coses, com escriviu articles. I jo ho vaig buscar per això, per saber si m'estava centrant en el que volia dir i si ho deia correctament. I alguna vegada em donaré compte... No he analitzat tots els 20 que he fet, però haig de buscar, haig de veure si realment els articles, quan parlo del núvol, surten núvols, perquè si quan parlo del núvol em surten llamps, anem malament.
doncs escolta'm, hem descobert aquí una nova faceta dels núvols, que no... Jo tampoc, o sigui, quan m'has dit de què parlaves... M'han anat directament als núvolets aquests...
Els núvols de dades.
De dades, dels blogs o algunes webs que ho porten, però realment
només,
que sigui una eina
només
interna...
Només un petit comentari. A WordPress, perquè no us confongueu, a WordPress hi ha moltes vegades que parla de núvols d'etiquetes.
Sí.
Les etiquetes són paraules clau que vosaltres poseu en un article. És a dir, sou vosaltres les que decidiu quina etiqueta té cada article. Després, sobre això et fa un núvol d'etiquetes. I no és exactament el mateix. Perquè
no és l'anàlisi dels textos.
No és l'anàlisi, sinó és el resum de les etiquetes que tu voluntàriament has volgut posar-hi, a dins de tot el teu blog. I si tu has posat etiquetes, després et farà un núvol d'etiquetes. Però no et diu si les has posat bé o malament, sinó et diu què és el que has posat.
Sí, sí, sí.
Pots posar una etiqueta i dir que estàs parlant de núvols i l'article és sobre el dia que fa sol. És a dir...
Molt bé. Doncs, escolta'm, baixem del núvol i...
Baixem del núvol i anem a... treballar una mica
i continuarem la setmana que ve.
Molt bé.
Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera cap a Denver. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atansa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homes se li traien i l'investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els aliquida, escup i s'atallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos forajidos o de xerifs corruptes a cases de putes o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, què vols? Encara ets en el segle XIX. Fa un any que no te dutxes i això només són quatre casutxes de mort. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i se cansa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'avesa i se cuida. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol sopant a sa cuina. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?